L'Info Vespre edita i presenta Dolors Lleuri.
Molt bon vespre. El perllongament del cobriment de la Riera cap Aspre, carretera nacional en amunt, és un dels assumptes que entraran al debat plenari de la sessió ordinària convocada per dilluns vinent, 15 de febrer. El tinent d'alcaldia de Territori, Jordi Sitjà, ha especificat que es porta el projecte a aprovació definitiva, la qual cosa, però, no implica la seva execució de forma immediata. El projecte, en tot cas, quedarà enllestit i amb el vistiplau de totes les administracions implicades a l'espera de disposar de la inversió necessària per dur-lo a terme.
En el seu moment es va aprovar inicialment i provisionalment, ha passat informacions públiques, ha passat per tots els departaments que requereix informe preceptiu, sobretot l'Agència Catalana de l'Aigua, urbanisme de la Generalitat, carreteres, i un cop tenim tots els informes preceptius i està tot els dictàmens reconduïts, aquest projecte, diguéssim, es dona per bo definitivament, i el que fem és aprovar-lo definitivament per poder-lo tenir unes condicions, com apuntaves bé abans, d'execució. En aquest moment doncs queda clar que econòmicament a l'Ajuntament per si sol no li és viable, però sempre pendent de possibles doncs, fons europeus o d'un pla de cobriments de rieres que poguessin sorgir en un futur immediat i tinguéssim nosaltres administrativament l'expedient amb totes les condicions per poder-se tirar endavant.
Si ja entén que per la dimensió de la inversió, aproximadament de 2,7 milions d'euros, el projecte de cobriment de la part alta de la Riera cap Aspre s'haurà d'executar en diverses fases. En tot cas, ha recordat que es contempla tan sols el cobriment sense la urbanització superficial del tram. El dilluns també el plenari donarà autorització a la venda d'immobles que són titularitat de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i que estan repartits per la ciutat. Segons ha explicat Sitjà, aquest és el compromís adoptat en el marc de la dissolució del patronat de l'Hospital de Calella. Una altra de les condicions és que un cop la corporació faci la venda per subhasta pública, els beneficis obtinguts s'hauran de revertir en la ciutat.
Aquests són uns béns que antigament havien sigut propietat del patronat de l'hospital de Calella, que eren finques que havien estat cedides per propietaris i famílies del poble a l'hospital, i que en el seu moment, quan es va dissoldre el patronat i va passar a ser la Corporació de Salut, es van fer una sessió l'any a l'abril del 2011, però, per tant, són propietat de la corporació, però tenen el condicionat de que per posar-los a pública subhasta, a venda en pública subhasta, necessiten una autorització preceptiva de l'Ajuntament i la justificació que ja es dona en aquest cas de que els recursos que siguin capaços econòmics de treure d'aquestes ventes, d'aquestes subhastes de venda, passen a ser inversions a l'àmbit de l'Hospital de Calella.
Sitjà ha detallat quins són els immobles que la corporació traurà a la venda a través de subhasta pública.
Un solar d'una casa vella que van tirar a terra al carrer Bruguera, entre Sant Pere i Sant Joan, hi ha un pis a l'edifici on hi ha la Batzinera, Sant Jaume, hi ha un altre pis al carrer Bruguera, hi ha una finca, dues cases que estan tapiades les portes al carrer Sant Jaume, a la Nacional 2, entre l'Escola Bressol del carrer Let i el carrer Amadeu, i també la part de darrere de Valeri Salet, que hi ha un magatzem que avui per avui ocupa l'empresa d'aigua. Bé, i després també hi ha una finca important agrícola, bueno, en la zona del que en diríem el sub 4, la zona de creixement de Calella per sota de l'autopista. Hi ha diverses finques que posen en aquest règim de venda per subhasta pública.
Un altre dels punts de l'ordre del dia del ple del proper dilluns fa referència també a la corporació sanitària. És l'aprovació per tal que l'Ajuntament recuperi la titularitat del terreny i la finca de l'Hostal Vell, uns 1.325 metres quadrats, per la seva rehabilitació. A canvi, el consistori cedirà els terrenys que hi ha al costat del servei d'urgències de l'hospital, també d'uns 1.325 metres quadrats. Canviem de qüestió. Podem Calella havia convidat el diputat de Catalunya Sí que es pot, Albano Dante Fachín, a visitar el Museu del Turisme. Avui, justament aquesta tarda, ha recorregut les instal·lacions. Ho ha fet després d'estar rebut pel tinent d'alcaldia de Ciutadania i l'ha acompanyat en la visita que ha estat guiada per la directora de Patrimoni. Dante ha posat en valor la coherència del relat històric i social que s'hi recull, però s'ha posicionat al costat de Podem Calella en les seves crítiques sobre l'equipament museístic, sobre si es tracta aquest d'un projecte prioritari per la ciutat.
Molta gent dirà, millor que existeixi que no existeixi. I efectivament, jo escoltava les explicacions, he vist coses que no havia vist i per tant, des d'aquest punt de vista, ningú pot estar en contra. El museu pues, té la seva gràcia. La participació a l'hora de decidir aquest espai, a l'hora de decidir aquest projecte, està en qüestió. I jo crec que en aquests temps el tema de la participació és molt important. El tema de la priorització, ens deien els companys de Podem de Calella, clar, l'Ajuntament ha posat una sèrie de diners que és l'equivalent a la pujada del rebut de l'aigua. Això també s'hauria de tenir en compte.
Durant la seva visita al museu, el diputat de Catalunya Sí que es Pot i els membres de Podem Calella s'han aturat davant l'espai on es glossa la figura del president d'honor del grup CERS. Dante s'hi ha referit en aquests termes.
Jo durant anys he seguit la relació molt intensa entre el grup CERS i l'Ajuntament de Calella, una relació que aquí també es constata perquè veiem que el grup CERS doncs, ha tingut un interès, ha sigut, diguéssim, un impulsor. Veiem la foto de Ramon Bagó, bastant destacada en el museu, i jo crec que tot això són coses que posen una mica en qüestió i que obliguen a fer un debat.
En resposta a això, el tinent d'alcaldia de Ciutadania ha assegurat que l'executiu local sempre ha vist el projecte del Museu del Turisme com una oportunitat que aporta valor afegit a la ciutat i a la destinació al marge de noms i grups empresarials.
Jo no sé què vol dir amb grups certs, que hi ha hagut una persona que es diu Jordi Ten i jo no ens n'hem amagat mai, que és una persona coneixedora del món del turisme, que ha sigut una persona important a la ciutat, que també és veritat que està vinculada amb un grup concret, però que ell va proposar aquesta idea i aquesta idea es va fer un concurs, es va fer un negociat on van participar diferents empreses per fer la museologia i museografia d'aquest equipament. Es van guanyar una empresa que es deia Quaderna, van fer un projecte fantàstic, que és el que avui tothom veu. Nosaltres estem convençuts i molt tranquils de que el procés ha sigut correcte, que el projecte és molt potent i que podem augurar un bon futur en el museu.
Des de la seva inauguració i fins aquesta tarda, segons dades oficials, el Museu del Turisme ha rebut uns 2.000 visitants. El tinent d'alcaldia ha posat en context que aquesta afluència s'ha produït en el marc de les jornades de portes obertes que s'hi celebren, però en un període de temporada baixa per l'activitat museística en general.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
L'oficina de Correus de Calella ha estrenat un mata-segells permanent dedicat al far de Calella. Ha estat dissenyat per atendre les peticions dels veïns de la localitat, els filatèlics i els turistes que desitgin estampar-lo a les seves trameses postals amb referència al far de Calella. A més de la icònica silueta, el mata-segells hi apareix el nom de la població i la data de l'enviament. Així, el far i el nom de Calella viatjaran per tot el món, plasmats en cartes i postals. El de Calella és un dels 40 mata segells turístics destinats a les oficines postals més importants de Catalunya que ha editat Correus. Canviant de qüestió, el síndic de Greuges va tramitar 523 queixes i 662 consultes del Maresme durant el 2015. Així consta en la memòria anual de la institució que es va presentar ahir dijous al Parlament de Catalunya. El síndic Rafael Ribó va explicar que l'informe té la voluntat d'oferir una radiografia de la situació dels drets i les llibertats a Catalunya. Va apuntar que el context actual, amb un govern renovat, és un escenari idoni per enfortir els mecanismes de garantia de drets. Del global de 23.000 actuacions iniciades al 2015, entre consultes, queixes i actuacions d'ofici, 1.185 van estar promogudes per maresmencs, sense comptar-hi les actuacions d'ofici, és clar. Això suposa un increment tant de consultes com de queixes respecte al 2014. L'informe també dona dades sobre les queixes i les actuacions d'ofici iniciades amb els ajuntaments catalans. En el cas de Calella especifica que n'hi va haver un total de 8, de les quals 6 encara s'estan tramitant. En una d'elles, el consistori va acceptar la resolució del síndic i en l'altra es va determinar que la situació plantejada no representava cap actuació irregular. I Pineda de Mar inaugurarà la setmana vinent l'oficina municipal d'habitatge al carrer Major, on oferirà un servei d'informació i assessorament en matèria d'habitatge i de garantia energètica. Es posarà en marxa amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació i el Consell Comarcal. La notícia la donava a conèixer ahir l'emissora municipal, que recollia que la voluntat de l'Ajuntament de Pineda d'atendre amb l'oficina la demanda social existent i donar resposta a la dificultat que tenen alguns veïns de garantir la seva permanència en la habitatge habitual. Es dona el cas que l'Ajuntament de Calella va anunciar a finals d'any que aquest 2016 obrirà unes dependències similars però amb vocació supramunicipal, amb l'objectiu d'atendre el territori al maresmenc. Els responsables del consistori van exposar que havien iniciat contactes amb d'altres poblacions perquè s'adherissin a la iniciativa. L'oficina local d'habitatge de Calella estarà ubicada a la plaça Vicenç Ferrer.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
El cineasta italià Lu Pulici ha estat a Calella per oferir una xerrada col·loqui amb projecció inclosa. Aquesta ha estat l'activitat del mes de febrer per celebrar els 50 anys de Fotofilm Calella. És una informació d'Oriol Leo.
El cineasta i director Lu Pulici és autor de diversos curtmetratges premiats en diferents certàmens internacionals i també en les darreres edicions del Trofeu Torretes que organitza Fotofilm. Aquesta entitat ha estat precisament qui ho va convidar a la nostra ciutat, al primer pis de la Sala Mozart, per protagonitzar l'activitat del mes de febrer. El director italià va venir d'Itàlia expressament des d'un petit poble al costat de Florència i el Rimini. A la xerrada va explicar que quan va fer el seu primer curt, anomenat Piove, plou en italià, tota la gent del poble i les entitats l'havien ajudat i que això és el que l'engresca a seguir creant i fent cinema. Sens dubte, la seva experiència va ser ben rebuda pels membres de Fotofilm, una entitat que també rep el suport de tot Calella quan tira endavant algun projecte cinematogràfic. Ho ha explicat Pere Mas, responsable de la secció de cinema de Fotofilm.
Es va explicar, tal com va començar en el primer curt, que és quan es va engrescar amb els altres, que en el poble que és va fer una proposta de fer un curtmetratge i tot el poble s'hi va volcar. Va tenir molta sort de que, així com aquí nosaltres, que demanem col·laboració, per exemple, de Ràdio Calella, de Tele Calella i veïns i tot plegat, allà va trobar també molta d'allòs que dintre el poble hi ha, per exemple, qui sap música, hi ha qui és tècnic també d'allòs amb aparells i així, i això va encoratjar a fer un bon curtmetratge.
El curt va costar només 200 euros i va tenir molt d'èxit. Ha estat premiat i seleccionat a diversos certàmens cinematogràfics. Pulici va trigar 2 mesos a fer el guió i va trobar els personatges al mateix poble. Li van deixar les càmeres i els locals i la col·laboració de tothom el va animar a tirar endavant nous projectes, entre ells un migmetratge o un llargmetratge. Pere Mas ha remarcat que aquí a Calella també troben la mateixa col·laboració quan tiren endavant un projecte.
És que nosaltres volem veure que nosaltres també com projectem un curt, en temps de menys trobem amb el mateix que es va trobar ell, que els mateixos que nosaltres demanem col·laboració, mira, jo tinc això, quedaria vestit així, quedaria vestit així, o sigui, aquesta col·laboració que es troba és el que t'encoratja a fer curtmetratges. Li vam preguntar per allò, pel pressupost i tot plegat, aquest primer, per exemple, el van fer amb 200 euros, però ja llavors un altre ja van tenir ja col·laboració de tot plegat i ja van tenir un pressupost de 10.000. O sigui, això vol dir que, a veure, que si fas les coses ben fetes, tens sempre recolzament. Sempre trobes qui pot col·laborar.
A la xerrada hi van assistir unes 30 persones i tot plegat va acabar amb una copa de cava per a tothom, tal com mereix cadascun dels actes de celebració del mig segle de Fotofilm.
Gràcies, Oriol, i afegirem a tot això que demà dissabte 13 de febrer és el Dia Mundial de la Ràdio. Enguany aquesta efemèride està dedicada a la importància del mitjà de comunicació en situacions de catàstrofes i d'emergència humanitària. Ràdio Calella celebrarà aquesta diada amb un programa especial i en directe des de la plaça de l'Església entre les 5 de la tarda i les 7 del vespre. Un programa on es parlarà de la importància d'aquest mitjà de comunicació, de la feina que es fa a través dels informatius i els programes d'aquesta emissora. Serà un espai obert a la ciutadania per tal que tothom pugui explicar les seves vivències i records de la ràdio. A través de les xarxes socials es farà servir l'etiqueta Dia Ràdio Calella. I ara els esports amb Badó i Char.
Arriba el divendres, és el moment de donar un cop d'ull a l'agenda esportiva per aquest proper cap de setmana i comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls, que acumula 4 victòries consecutives, vol aconseguir la 5ª i en aquest cas fora de casa a la pista del Cabrera. L'equip calellenc té el dubte de Nico, un dels jugadors més importants de l'equip ara mateix. Pel que fa a l'handbol, Unió Esportiva Handbol Calella juga un partit important per continuar la seva bona línia. Té 2 victòries consecutives i està sortint de la zona complicada de la classificació. Els calellencs jugaran el dissabte a la tarda al Pavelló Municipal d'Esports a les 4 de la tarda contra la Garriga, un equip de la part alta de la classificació. Partit complicat pels de Salva Puig, però una victòria els pot donar molt d'oxigen de cares a la classificació. Parlem ara mateix de tenis taula. Els nois del Termotur Calella no juguen fins al proper 27 de febrer però les noies sí que juguen aquest cap de setmana i ho fan en pista gallega, a la pista de l'Arteal Santiago. Les canallenques no podran comptar amb la participació de Gaby Feher. Aquest partit de superdivisió femenina entre l'Arteal Santiago i el Surís Calella, que jugarà en pista gallega, jugarà el dissabte a les 5 de la tarda. I acabarem parlant de futbol. Tant el Club de Futbol Calella com l'Aquahotel juguen aquest cap de setmana els dos a Calella, al Camp de Mar. El Club de Futbol Calella ho farà el dissabte a 1:15 del migdia contra el Juventus, mentre que l'Aquahotel jugarà el seu partit el diumenge a 12:00 del migdia contra el Sant Vicentí.
Esto, fins aquí el repàs de l'actualitat de la jornada. Tornarem amb més notícies dilluns a partir de les 8. El bon dia amb Sònia Muntanyola. Fins llavors, que acabin de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Més informació a www.radiocalella.cat.